diuen que el peix mora per la boca i els que xerrem molt i obrim molt la boca, doncs, llepem moltes vegades. I, doncs, la setmana passada en el programa que va venir Miquel Barceló, sigui per nervis, per pressa o simplement perquè sóc tonto, vaig un parell de coses que després vaig repetir a Ràdio Andorra amb el programa dels Becaris, amb en Xavi Lameri, i hi ha dues persones m'han renyat. I entenc que és suficient excusa com per parlar-ne. La notícia a la que em refereixo és quan vam estar parlant de que Alphabet havia superat en valor de cotització, el valor de les accions d'Alphabet havia superat el valor d'Apple, i que l'empresa anterior a aquests dos havia estat Exxon. I jo d'alguna manera vaig estar dient, no, escolta, aquí això és molt guai perquè tenim empreses TIC que no estan embrutant el planeta i estan aportant un valor molt interessant al món, en comptes, doncs, d'Exxon, que és una empresa bruta, que contamina, que causa problemes geopolítics i tal. I, clar, aquí em trobo, doncs, que el meu amic Lluís Vicent m'envia un WhatsApp dient ja te la fotré jo parlant d'empreses bones i dolentes, i en Carles Martínez ens ha enviat un correu electrònic, que és un oient que ja ens té acostumats a unes epístoles molt interessants, tant a Mossega la Poma com a Zeta Testers, i em fa una reflexió molt interessant que m'agradaria llegir-vos, i després passo a comentar algunes coses que m'ha obligat que en Carlos i en Lluís Vicent, que és el rector de la Universitat Oberta de La Salle, Andorra, doncs m'han fet pensar, i crec que seria interessant matitzar el que vaig estar dient, tot i que continuo estant d'acord amb mi mateix, però d'una forma matitzada, perquè el que es diu en una tertúlia on tots volem dir moltes coses i ens volem trepitjar a sobre, doncs acabes... I a més també fins i tot s'adopten punts de vista oposats. En Miquel i jo, a Barcelona i jo, tenim posicions molt properes, considero en Miquel el meu mentor, i per tant el que diu ell sempre al final és el que va a missa per mi, perquè està molt, molt, molt informat i considero molt interessant el seu criteri. Us llegeixo la carta d'en Carlos i després us comento coses. Diu en Carles, hola, estic escoltant el programa 272, on parleu amb en Miquel Barceló, i volia dir-vos que estic d'acord amb ell en que és curiós que les empreses més grans del mercat, Alphabet, Google o Google i Apple, són empreses que fan coses no imprescindibles. Tal com ha dit en Barceló, Google i Apple són l'eina per arribar a la informació, però no són creadors de la informació. Si vols saber com abonar el teu llimoner, busca un jardiner. I si vols arreglar una aixeta, busca un lampista. Vull dir que la informació segueix corrent, encara que Apple o Google no hi siguin. En Marc Alier ha volgut defensar Google i Apple per davant d'Exxon, que era l'anterior empresa que ocupava el primer lloc, dient que almenys les empreses tecnològiques no destrossen i contaminen el medi ambient i no creen conflictes. Crec, Marc, que li hauries de dir aquesta frase al vostre amic, en José Cabré. A veure què en pensa. Jo crec que avui en dia la població mundial és tan gran i tan ferotxa que qualsevol tema es massifica, es converteix en un problema i es converteix en un problema de recursos, contaminació i conflictes. D'acord que potser el conflicte del petroli és flagrant i directe i potser el més greu, però no hem d'oblidar les mines de coltan al Congo o altres mines que extreuen matèries primeres per fabricar tots aquells aparells que les empreses tecnològiques necessiten per arribar on són. I al mateix temps, l'extracció d'aquelles matèries primeres també necessita energia que, oh sorpresa, genera també conflictes. Bé, perdoneu aquest totxo, però us ho volia comentar. I perquè no tot sigui crítica, gràcies, aprofito per felicitar en Marc Alier. Gràcies que des de que feu Zeta Testers, que és l'altre programa que fem en castellà, ha millorat moltíssim a l'hora de conduir un programa sense en Tomàs. Recordo un programa de la temporada passada o l'altra en què en Marc estava sol dirigint el programa i se'l mostrava una mica forçat, llegint el guió i una mica perdut. Felicitats, salut. Bueno, gràcies per les felicitacions, gràcies per la carta, Carlos, i deixa'm contestar dient que, a veure, estic molt d'acord amb tot el que dius, eh? O sigui, així és com alguna vegada vaig fer dedicar un programa, doncs, a una comunicació, a un programa de Zeta Testes especial per contestar amb un oient, no estava gens d'acord amb el que deia ell, o almenys com ho plantejava. El que dius té molt de sentit, però deixa'm que busqui les meves notes, i que he pres, he apuntat algunes coses. I, a veure, jo crec que el que tant tu com en Miquel Barceló esteu equivocats en el fet dient que Google, Apple Sobretot Google, més Google que Apple, més Google que no pas Apple, fan coses no imprescindibles. Jo crec que són del tot imprescindibles. El que passa és que, de la mateixa manera que moltes altres empreses o invents de la tècnica i de la tecnociència, no eren imprescindibles abans d'inventar-se. Per exemple, avui algú podria dir doncs, que un sistema de transports com el sistema d'autobusos a Barcelona i el metro i el tren i la xarxa viària de comunicacions per cotxe no és imprescindible. Doncs no, és totalment imprescindible. Però no ho era a 1850. El 1850 la gent anava amunt i avall amb carro i ja està. I ja està. I em sembla que uns anys després van agafar i van engegar la primera línia de tren, la de Barcelona a Mataró. Però no era imprescindible. Ni el tren de Barcelona a Mataró. Però al cap d'uns anys, quan van començar a haver-hi una pila d'indústries i activitat econòmica i persones que vivien a Mataró i que anaven a treballar cada dia a Barcelona, la via de tren de Barcelona a Mataró i de Mataró a Barcelona es va convertir en una cosa absolutament imprescindible. En el moment en què nosaltres tenim un Google a la nostra vida, o em poses un Google o em poses un succedani de Google, digue-li DuckDuckGo, digue-li Bing, digue-li Patapum, però necessito un Google. En el moment en què Steve Jobs anuncia l'iPhone el gener del 2007, el primer iPhone, es transforma completament la forma que les persones interactuen amb la tecnologia i arribem a un moment actual on pràcticament en països com el nostre, que és un país molt afortunat, no oblidem, som un país molt afortunat, els telèfons mòbils de tipus smartphone han arribat a saturació de mercat. Saturació de mercat vol dir que ho té tothom. I en el moment que ho té tothom, això ha generat una utilitat tant que, ens agradi o no, són articles imprescindibles. Evidentment, no mengem telèfons. No mengem telèfons de la mateixa manera que no mengem cotxes. Però segurament necessitem tractors per cultivar coses i necessitem un sistema logístic per fer arribar els adobs i fer arribar els aliments allà on arriben. I són imprescindibles. Els cotxes, els tractors, no eren imprescindibles. Al segle XIX ho són al segle XXI. Els smartphones no eren imprescindibles l'any 2007, ho són el 2016. Almenys en la nostra societat, perquè els hem integrat tant, els hem adoptat tant, que ja és tard. Ja és tard per agafar i dir, deixem de fer, no podem, no... Són aquí i no podem parar. Hi ha el tema aquest de dir, i el fet de dir que no és imprescindible, haver de dir, Google no em dona la informació sobre com arreglar una aixeta. Molt bé, pensem en Gutenberg, el senyor que va inventar la impremta i que tothom el té a dalt de tot, i que al final el que va fer va ser imprimir unes quantes bíblies. Si Google al segle XV, al segle XVI hagués muntat una gran empresa i guanyés molts diners, algú podria dir, oh coi, però és que el Gutenberg no m'està donant informació, el senyor que ha escrit la Bíblia, o els senyors que han agafat i han editat durant milers d'anys els continguts de la Bíblia són els que donen la informació original, i els senyors que comencen a agafar i a imprimir-se els seus llibres per fer arribar els seus treballs a moltíssima gent. Galileo, Newton no podrien haver fet arribar els seus treballs a moltíssima gent sense la tecnologia creada per Gutenberg, tot i que no hi havia una empresa que es digués Gutenberg LLC que s'encarregués d'agafar i distribuir les impremtes, però sí que hi havia molts impressors, hi havia un gremi d'impressors i el gremi d'impressors no aportava coneixement nou al món, però feia una tasca imprescindible. I no s'entén la revolució científica, la revolució industrial i el món actual sense la invenció de Gutenberg i el gremi d'impressors. I cap allà on estem anant ara, evidentment que aquestes empreses, Google i Alphabet i Apple i companyia, guanyen molts diners i estan regides per unes boards of advisors que el que volen és que les accions d'aquestes empreses pugin perquè hi ha gent que vol guanyar molts duros al darrere. I és un problema. I el disseny de les corporacions transnacionals és un problema geopolític superbèstia que tenim i que haurem de lidiar amb ell. Però en principi el valor que porten aquestes empreses ho són. I evidentment Exxon, Ford, Volkswagen, tota la indústria automobilística, realment no s'entén el món actual sense aquesta indústria. El que evidentment també hi ha és un factor, i és que la tecnologia, abans d'adoptar-la, l'has d'avaluar. Si el senyor Ford, quan estava intentant introduir el model T a la primera dècada del segle XX, o la segona dècada del segle XX, haguessin dit, escolta, és que la introducció d'aquest cotxe, d'aquest producte, com a producte de consum massiu i que sigui pervasiu arreu del món, causarà, doncs, que en un país com Espanya hi hagin 2.000 morts aproximadament cada any, haguéssim dit, si els haguessin dit, no, això no es pot ser. Imagina, no, ara posarem una nova tecnologia fantàstica, meravellosa, però hi haurà 2.000 persones que moriran cada any. Doncs podríem dir, això és horrorós, això no volem aquesta tecnologia. Però potser el dia que algun amic vostre o algú de la vostra família, o no, Déu no ho vulgui, o vosaltres mateixos, li agafi un atac de cor o tingui un accident i necessiti una ambulància per anar cagant llets a l'hospital, aquell dia voldràs un cotxe. Llavors, clar, què hem de fer? Posar en una balança quantes morts hi ha per atropellaments a la carretera i quantes persones se salven la seva vida cada dia i com, perquè existeixen coses com ambulàncies que et porten ràpid a l'hora d'allò. Hi ha molts factors a considerar. I és allò que en diu un polièdric, eh? Bueno, doncs tenim aquest element de... Jo entenc que Google i Apple, en aquest cas, ens facilita, són tecnologies que ens faciliten l'accés al coneixement, a l'organització i l'accés al coneixement, i que, evidentment, el coneixement no el creen ells. En creen algun, En creen algun perquè tenen gent molt bona i creen informació, almenys normalment sobre els seus productes i altres coses, i les tecnologies que fan, però... De la mateixa manera que Gutenberg, que és un tio potent, que és un tio que ens ha portat i no podem entendre el nostre món, almenys sense la massificació de la invenció de Gutenberg. Es parla de creixement, la necessitat aquesta del decreixement. Està molt bé, eh? O sigui, jo estic d'acord, i a nivell personal jo crec que ho hem de intentar fer tots, i no necessitem consumir tant. I ho diu un Ludo que té tots els gadgets del món, però és la meva feina i és la meva passió, i m'agrada tenir-los, i m'agrada utilitzar-los, i després m'agrada deixar-los les millors condicions possibles i que les reutilitzi algú darrere meu. No arribo a llançar-los jo a les escombraries, els gadgets, però sí, hem de reduir a nivell personal i... És una decisió personal, però com a societat no reduirem. No volem decréixer. La societat, quan comença a decréixer, es posa malalta. I els problemes ecològics, i els problemes econòmics, i els problemes socials que hi ha quan hi ha decreixement són pitjors que els que genera el creixement, almenys a curt termini, perquè el decreixement crea inseguretat, crea inestabilitat, crea guerra. I tenim... Doncs 5 bilions de persones que volen viure de la mateixa manera que vivim els afortunats que tenim tecnologia per accedir a un podcast com aquest. Si estàs escoltant aquest programa és que tens accés, doncs, o a un smartphone o a un ordinador, i tens accés a una connexió a internet, i vol dir que tens prou temps lliure com per estar perdent el temps, o almenys estàs escoltant-me a mi. Per tant, ets molt afortunat. Hi ha 5 bilions de persones que volen aquest temps i volen aquesta tecnologia. I aquestes persones la voldran. I no podem parar-ho. És com si anéssim amb un patinet. Anem amb un patinet i no ens podem parar. Anem amb un patinet i quan vas amb patinet, si es baixes del patinet immediatament, et fots de lloros. L'única manera de baixar del patinet és baixar del patinet, continuar corrent i anar parant mica, 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 mica. Jo crec que aquest parar mica, mica, mica no pot ser, perquè hi ha gent que ve a darrere, que veu on som, i nosaltres no som els que estem més desperferrant, que tenim els americans sempre per dir goita aquells que foten, però el que foten és que nosaltres diem, nosaltres volem desperferrar com ells. I això és un problema greu. Però hi ha gent que vol estar com nosaltres, i nosaltres quins collons de dret tenim per dir-los no, vosaltres no podeu emetre carboni, vosaltres no podeu viure com nosaltres, perquè és que si no necessitarem 4 terres per poder generar els recursos que nosaltres tenim. Amb el qual jo crec que l'única oportunitat que tenim, l'única cosa que hi ha, és tirar endavant, continuar i accelerar amb el tema tecnològic per resoldre els problemes que realment importen. Per això m'engresca tant coses com allò que us explicava de la mineria d'asteroides, que permetrà anar a buscar el coltan en una altra banda, o coses com el que fa l'Elon Musk de crear de crear un cotxe elèctric i una empresa que generi plaques solars i bateries solars que siguin utilitzables i que permetin reduir radicalment i que el nostre creixement no sigui a costa de cremar més petroli i de crear més ozó i de crear més desigualtat. El que volem és poder crear més prosperitat, però prosperitat neta i per tothom. I això jo crec que és possible amb tecnologia, però també caldrà una voluntat i una comprensió del problema. Però no amb un rebuig a la tecnologia. Potser sí un rebuig al model de les corporacions. Carles, bueno, moltes gràcies per aquest mail, que no és llarg, més fixa, amb la meva arenga que us acabo de fumar, ens podem estirar i no hi ha ningú per aturar-me, o sigui que la xapa ha sigut tremenda. Gràcies per l'oportunitat per deixar-me explicar aquestes coses, que són coses que explico en els cursos que faig sobre tecnologia, societat i sostenibilitat, que era edat d'en Miquel Barceló. I doncs fins la propera, fins dimarts que ve en el proper museu.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.